Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 10 de febrer, i obrim destacant que Balaguer demana recursos econòmics per desenvolupar el projecte per impulsar el jaciment arqueològic del Pla d'Almatà i la retirada dels dipòsits d'aigua del Castell Formós. La petició la va fer el passat divendres la paera en cap Lorena González en el transcurs de la visita que la consellera de Cultura, Sònia Hernández, va fer a la ciutat. Hernández va anunciar la creació d'una taula de treball bilateral. També al respecte del Pla d'Almatà, el grup d'Esquerra Republicana aquí a la ciutat ha demanat el compromís de la Generalitat perquè es continuï impulsant aquest jaciment. Els republicans en recorden la feina feta per la seva formació en la protecció del Pla d'Almatà i reclamen, com dèiem, que es continuï impulsant la seva recuperació. Obrim de seguida amb aquesta notícia, però també els n'expliquem d'altres. Les avancem ara la major part en titulars. A nivell local també parlarem d'obres. La paeria preveu actuar aquest 2025 en prop d'un 70% de les voreres de la ciutat. S'hi faran actuacions cada setmana durant tot l'any amb l'objectiu de millorar els trams més malmesos i garantir la seguretat i la funcionalitat d'aquestes voreres afectades. El Gremi de la Pagesia desconvoca els talls de carreteres d'aquest dilluns després d'un acord amb el govern. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un paquet de 20 mesures per reduir la burocràcia al sector agrari que s'aprovarà demà dimarts. En l'àmbit més econòmic, avui destacarem que el preu de compra o el preu de lloguer pugen entre les preocupacions dels lleidatans en habitatge. D'altra banda, el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i el Consell Comarcal de la Noguera obren la tercera convocatòria del Noguera Recerca, el Premi de Treballs de Recerca de l'alumnat de segon de batxillerat. I abans dels esports encara tindrem temps també de parlar de la 35a edició del Premi Pica d'Estats. Dos articles sobre atractius turístics del Sol Solsonès es troben entre els premiats. I pel que fa als esports, avui abordarem els següents continguts.
Parlarem del Club Futbol Balaguer, que va perdre immerescudament per 1-0 en la seva visita al camp de la Guingueta, a Barcelona. El juvenil, en canvi, aconseguia empatar 2 contra el líder, l'Atlètic Segre. També tindrem espai avui pel bàsquet per la victòria per 75-59 del Teixidor Associats al Club Bàsquet Balaguer contra el Cedis La Seu. L'equip femení, en canvi, el Q2 Consultors, va perdre per 75-50 contra el Tarragona Bàsquet. I finalment parlarem d'una iniciativa que s'inicia avui, la impulsa a l'àrea d'esports de Balaguer. És el repte Entrenat per la Mitja Marató, per fomentar l'activitat física. Un repte que proposa complir unes metes durant un mes i que compta amb premis per als qui el superin.
La ciutat de Balaguer demana recursos econòmics per desenvolupar el projecte per impulsar el jaciment arqueològic del Pla d'Almatà i també per la retirada, per retirar els dipòsits d'aigua del Castell Formós per recuperar així aquest espai. Aquestes demandes les va fer el passat divendres l'equip de govern de la paeria durant la visita que va fer a la ciutat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, qui va anunciar la creació d'una taula de treball bilateral.
Hernández ha estat rebuda davant de la Casa de la Paeria per la paera en cap Lorena González i la resta d'autoritats. Després de les primeres salutacions, la consellera ha signat el llibre d'or de la ciutat al despatx d'alcaldia, on seguidament ha mantingut una reunió amb l'equip de govern. En aquesta trobada, la paera en cap ha traslladat a la consellera, entre d'altres temes, el Pla Estratègic de Cultura i el Pla Estratègic del Museu. També ha volgut fer palès tot el patrimoni de la ciutat i la necessitat que la Generalitat ajudi en el projecte per impulsar el jaciment arqueològic del Pla d'Almatà. En aquest sentit, un altre dels elements patrimonials sobre el que s'ha parlat és el Castell Formós, per al qual la paera en cap també ha demanat recursos per poder-hi continuar fent actuacions. Lorena González ha dit que s'està buscant la manera de retirar els dipòsits del Castell Formós per alliberar aquest patrimoni.
Sí, de fet, hi ha un projecte per poder treure, no?, aquest dipòsit municipal d'aigua, perquè està dins del Castell Formós, i nosaltres ja fa temps vam demanar subvenció, no va ser possible. Per tant, continuarem buscant la manera d'alliberar aquest patrimoni per a que puguem treure, doncs, el dipòsit municipal d'aigua es pugui posar en algun altre lloc. De moment encara hem de continuar buscant quina és aquesta manera, no?, de poder-ho treure, buscar subvencions, perquè des del nostre pressupost és inviable.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat la importància d'aquestes visites per conèixer de més a prop les demandes i el treball que es fa al territori. La consellera ha avançat la creació d'una taula de treball per tractar aquests projectes, entre ells l'interès a nivell nacional del jaciment arqueològic del Pla del Mata.
Tots dos projectes estaran en aquesta taula, de tots dos projectes hem parlat, tant el jaciment del Pla del Matà, que hi ha una sintonia absoluta i una convicció absoluta per part de les dues administracions de que hi ha un deute històric amb aquest jaciment i que aquest jaciment depassa de molt l'àmbit local, és un jaciment d'interès nacional i, per tant, doncs, diguéssim, la sintonia absoluta de que aquest jaciment d'una vegada per totes s'ha d'abordar seriosament està sobre la taula i a partir d'aquí doncs, hi treballarem.
La visita d'aquest divendres de Sònia Hernández se suma a la d'altres consellers del govern de Salvador Illa, que les darreres setmanes han visitat la ciutat. Entre aquests, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que va visitar Balaguer el passat 17 de gener, i el conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, que ho va fer el passat dia 25 de gener.
I no deixem de parlar del Pla del Matà, perquè a motiu de la visita de la consellera de Cultura el passat divendres a la Paeria, com sentíem, el grup d'Esquerra Republicana, representat pels paers Jordinàs i Vidal, Esther Guarner i Kevin Bruque, ha traslladat també la importància de garantir el compromís de la Generalitat amb el jaciment arqueològic, un jaciment andalusí declarat, recordem, bé cultural d'interès nacional des de l'any 2006. Els republicans, que han publicat un vídeo a xarxes explicant la importància del jaciment, han recordat que l'any 2018, quan Esquerra governava aquí a la ciutat, es van iniciar excavacions conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona per recuperar aquest espai, un espai únic i unes tasques que avui encara continuen. També han destacat que en visites posteriors amb la consellera Natàlia Garriga, la Direcció General de Patrimoni, amb Sònia Hernández, aleshores al capdavant, es va comprometre a buscar finançament i a impulsar la seva recuperació. Segons Vidal, la consellera sap del potencial que pot tenir el Pla del Matà. A més, ha afegit que tant la paeria hi ha de creure com la Generalitat ha de seguir fent-se seu el fet que el jaciment ha d'acabar sent, ha dit, la referència del món islàmic a la ciutat, però també a tot Catalunya. El Pla del Matà, doncs, és imprescindible per explicar la història de Catalunya i per entendre també els orígens de la ciutat. Per aquest motiu, el grup republicà ha insistit en la necessitat de continuar la feina iniciada i garantir que aquest patrimoni es preservi i es posi en valor amb ambició de país.
Sí, hem aprofitat la seva visita, la vam felicitar per ser consellera, ella ja coneix el tema de quan havia sigut directora general i, per tant, sap del potencial que pot tindre, de com lliga això amb les polítiques que el departament havia anat fent a nivell de patrimoni, que han augmentat amb els últims governs, havien augmentat quasi un 80%, per tant, representa que aquestes polítiques de patrimoni han d'incloure, en aquest cas, el Pla del Matà com a element singular a nivell de tot Catalunya i, per tant, el que fèiem era una miqueta recordar-ho i ficar damunt de la taula que tant el govern de la Paeria de Balaguer ha de creure com el govern de la Generalitat ha de seguir fent-se seu el fet de que el Pla del Matà ha d'acabar sent la referència del món islàmic aquí a la ciutat i, per tant, a tot Catalunya, però ja dic, hi ha altres ciutats que en aquella època tenien més importància des del punt de vista poblacional, com podria ser Tortosa o Lleida, però no tenen la característica que la ciutat quedés parcialment abandonada, per tant no tenen un jaciment clar, sinó que van trobant restes a mesura que fan obres en llocs determinats, no? Per tant, és aprofitar això per investigar-ho, per saber molt més d'aquella època i també, evidentment, per poder explicar aquesta part de la història de Catalunya.
Pel que fa a la taula de treball bilateral que va anunciar, com sentíem abans, la consellera de Cultura el passat divendres, Vidal ha assenyalat que allò important és que la feina tiri endavant. I en aquest sentit ha parlat de la necessitat de protegir i marcar les dimensions de l'espai, del jaciment. Segons el paer d'Esquerra, cal preservar el jaciment del Pla del Matà, una àrea que diu té una magnitud immensa i que no sempre es percep de manera global.
S'havia parlat de marcar la globalitat dels camins, etcètera, etcètera, per donar aquesta sensació. Allò té una magnitud immensa que no podem veure perquè tenim excavats diversos punts, però no tenim la globalitat. Per tant, entenem que una primera visió de la globalitat del jaciment seria molt important per donar la importància que segurament el visitant li costa veure quan veu només, diguem-ne, les primeres cases i després veu algun altre, diguem-ne, enterrament i, per tant, aquí l'important és saber que tota aquella plana era una ciutat i, per tant, aquesta ciutat tenia doncs, els seus carrers, les seves cases, que això ja s'anirà excavant, no hi ha pressa des d'aquest punt de vista, en quant a que ja s'anirà fent la feina arqueològica que toqui, però sí que caldria, com a mínim, marcar les dimensions i protegir una mica tot aquell espai.
Els republicans reafirmen en el seu compromís amb la defensa del patrimoni històric de la ciutat i continuaran treballant perquè el Pla d'Almatà rebi l'atenció i els recursos necessaris per a la seva conservació i promoció. Canviem de qüestió, però no ens movem de la ciutat de Balaguer. Per parlar d'obres, la Paeria preveu actuar aquest 2025 en prop d'un 70% de les voreres de la ciutat. S'hi faran actuacions cada setmana durant tot l'any amb l'objectiu de millorar els trams més malmesos i garantir la seguretat i les funcionalitats de les voreres afectades.
Així ho ha explicat en declaracions a Ràdio Balaguer el paer de serveis municipals Jesús Cienfuegos durant una visita en una d'aquestes actuacions.
Vam decidir començar a fer actuacions per trams. No farem les actuacions tancant tot el carrer perquè actualment la brigada no es pot destinar tots els dies a fer aquesta feina. Llavors reservem uns dies a la setmana per poder tallar i poder començar a reparar aquestes voreres. La idea és que cada setmana anant arreglant voreres i així durant aquest 2025, quan acabi l'any, haurem reparat un 60 o un 70% de voreres que tenim malmeses a Balaguer.
La setmana passada es va començar a actuar en un tram de vorera del carrer Pare Sanahuja i, segons Cienfuegos, tenen identificats diversos carrers que necessiten actuacions urgents, com és el cas també del carrer Barcelona o del carrer Sant Crist. Aquests llocs presenten importants problemes a les voreres que s'han agreujat pel contacte d'alguns vehicles quan aparquen. Els treballs els du a terme la brigada municipal.
Aquesta actuació ve dintre de les actuacions preparades pel 2025 amb la brigada d'obres i serveis. Actualment tenim una brigada amb 5 operaris. Aquests operaris donen recolzament tant a cementiri com als esdeveniments que preparem diferent a la ciutat. I durant aquest 2025 hem intentat reservar uns dies a la setmana per dedicar-nos a anar fent actuacions dintre de les voreres de Balaguer. Tenim diferents carrers identificats, carrer Sant Crist, carrer Barcelona, Pare Sanahuja, on detectàvem que teníem molts problemes a les voreres. El que hem detectat és que les voreres, quan els cotxes aparquen, al final les rodes van tocant i aquests bordillos el que fan és que cauen i es desprenen de la cera. Llavors vam dir de començar ja a arreglar-los i començar a ficar-los de nou.
L'objectiu és restablir la seguretat i la funcionalitat de les voreres afectades, garantint així una major accessibilitat i una via pública més segura per als ciutadans. L'actuació s'inclou en el capítol 2 del pressupost de despesa corrent de la Paeria.
I obrim ara el bloc agrari d'aquest dilluns. El Gremi de la Pagesia ha desconvocat finalment els talls de carreteres previstos per aquest dilluns després d'un acord amb el govern. El document recull compromisos per controlar plagues, simplificar tràmits o reduir impostos, entre altres. Ho ha anunciat aquest diumenge a la nit el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se durant la tarda i vespre amb l'entitat a la localitat concretament de Cervera. Recordem que bona part de la pagesia catalana pretenia sortir de nou a les carreteres un any després de la històrica protesta organitzada per Revolta Pagesa, malgrat el desacord de sindicats com Unió de Pagesos i JARC, que havien advertit que no secundarien els talls.
El conseller i representants del Gremi de la Pagesia Catalana han signat passades 2:15 del vespre un document amb 19 punts que aborden mesures com l'augment de recursos per al control de la fauna cinegètica, especialment dels conills, simplificacions administratives, millores fiscals per als agricultors professionals, que inclouen una rebaixa del tram autonòmic de l'impost que afecta els hidrocarburs i també els impostos de successions i transmissions, canvis en el pla de sequera, ajudes vinculades a adversitats climàtiques i altres problemàtiques del sector, com mesures contra els robatoris, el compromís de fer un debat públic sobre l'acord de la Unió Europea amb Mercosur i la creació d'una comissió bilateral per revisar el compliment d'aquests acords, entre d'altres. Ordeig ha assegurat que l'acord signat a Cervera és bo per al conjunt de Catalunya i el millor acord possible en les circumstàncies actuals. Ha agraït la feina de les persones que l'han fet possible i ha afirmat que el govern té l'objectiu de defensar la pagesia i de complir el que s'ha acordat.
Aquest és el govern de l'agricultura, aquest és el govern del territori, i volem correspondre allà on toca, amb tothom que té propostes, recollir-les, i aquest és un bon acord per la pagesia de Catalunya. El millor acord possible, donades les circumstàncies actuals, que fem nostres, el conjunt del govern, i que complirem.
Segons explicat, després de signar l'acord, el representant del Gremi de la Pagesia Catalana, Eduard Escola, no es tallaran carteres, però les convocatòries dels agricultors i ramaders es mantenen per tal d'explicar els nous acords al sector.
Els talls es desconvoquen, però sí que és veritat que les concentracions per explicar tot el que ha sigut el treball de seguiment de tots aquests acords continuen en peu. Per tant, les concentracions que hi ha convocades, perquè la gent entengui doncs, tots els acords que s'han pres avui, firmats, doncs, ho tinguin ben present i estiguin tots d'acord.
També aquest mateix diumenge, el president de la Generalitat, Salvador Illa, havia anunciat un paquet d'una vintena de mesures per reduir la burocràcia al sector agrari. Ho ha fet durant la cloenda del Congrés Nacional d'Unió de Pagesos i ha explicat que entre les mesures que contempla el pla hi ha l'eliminació de la taxa del certificat sanitari del moviment de bestiar en situació de malaltia i la supressió de l'obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants als agricultors que s'acullin al quadern integrat d'explotació. Ell ha dit que no és el final de res, sinó que és un primer pas per no posar entrebancs. Malgrat tot, aquest diumenge a la tarda hi ha hagut protestes de la pagesia en carteres com la C14, la Nacional 145 i la Nacional 260 a l'Urgell, on s'han fet marxes lentes que han provocat incidències fins passades de les 9 del vespre, segons ha dit el Servei Català de Trànsit. Pel que fa a aquest dilluns, un centenar de tractors de l'Anoia, la Conca de Barberà, la Segarra i l'Urgell s'han concentrat a la Panadella per assistir a l'assemblea en què representants del Gremi de la Pagesia han explicat els punts de l'acord tancat a última hora d'aquest diumenge. Entre els pagesos, sensació agredolça i satisfacció a mitges. El portaveu del gremi, Eduard Escolà, avisa que vetllaran perquè els acords arribin a bon port i esperen que siguin una millora real.
Està clar que nosaltres vetllarem perquè tots aquests acords vagin a bon port. El gremi, la responsabilitat que té el gremi és vetllar perquè aquests acords vagin doncs, d'acord amb benefici de tota l'agricultura i la ramaderia d'aquest país, i d'aquesta manera ja ens hem citat segurament doncs, d'aquí 15 dies per fer un seguiment d'aquests acords que es vagin complint.
També representants del Gremi de la Pagesia han traslladat als participants de la convocatòria del col·legi que aquesta vegada s'han aconseguit més avenços negociant amb el govern que no pas sortint a les carreteres a fer talls. En aquest sentit, han demanat al centenar llarg de pagesos concentrats que valorin els efectes positius de paralitzar unes protestes que els haurien comportat despeses en gasoil, temps i també possibles multes. Després de fer una assemblea on s'han repassat tots els punts acordats amb el Departament d'Agricultura, alguns pagesos han intervingut per reclamar pressió per garantir que els compleixin i seguir amb l'amenaça de noves mobilitzacions d'aquí a 15 dies, si no hi ha fets concrets.
I parlem ara del preu de compra o el preu del lloguer perquè pugen entre les preocupacions dels lleidatans en habitatge. Segons el segon baròmetre de l'habitatge, Planeta Propietario, 3 de cada 10 lleidatans asseguren tenir dificultats per fer front al pagament dels costos de l'habitatge, sent els joves els més afectats i un 40% admet tenir problemes.
Davant d'un mercat immobiliari marcat per l'escassetat de l'oferta i la baixada dels tipus d'interès, el preu de compra i el preu del lloguer i l'ocupació il·legal són els tres aspectes relacionats amb l'habitatge que més posicions han escalat en el rànquing de les principals preocupacions als lleidatans, d'acord amb el segon baròmetre de l'habitatge Planeta Propietario, que anualment elabora el grup Mútua de Propietarios per avaluar les inquietuds de la població en aquest àmbit. En un context tan dinàmic, la dificultat per accedir a un lloguer assequible per part dels inquilins i els riscos associats a un procés d'ocupació que pateixen els propietaris es posicionen com a grans reptes del sector per a recuperar la confiança i retornar la tranquil·litat a un sector cada vegada més tensionat, explica Laura López, subdirectora general d'Estratègia, Clients i Canals Alternatius del grup Mútua de Propietarios. El rànquing, realitzat sobre la base de les respostes de més de 2.300 espanyols, entre ells més de 90 de Lleida, manté en la mateixa primera posició a les despeses associades a la llar. Això podria estar motivat per una estabilització dels preus energètics i per les mesures d'eficiència implementades a les llars i que podria revertir-se aproximadament davant de la recent pujada de l'IVA en la factura de la llum, explica López, mentre que una llar sostenible i el marc legal baixen posicions respecte a l'any passat. Finalment, el segon baròmetre de l'habitatge Planeta Propietario constata el descens com a assumptes menys rellevants per als lleidatans al voltant de l'habitatge, el marc legal i l'accessibilitat. En relació als ingressos mitjans de les llars catalanes, l'anàlisi del grup Mutua Propietarios apunta a un manteniment en relació amb l'any anterior i el situa en els 2.907 euros mensuals. No obstant això, cal destacar que un 42,3% d'aquests ingressos es destina a la denominada factura de la llar, que inclou la hipoteca o el lloguer, el subministraments energètics i la cistella de la compra. Aquest percentatge supera el 90% en les llars amb ingressos de fins a 1.000 euros.
I anem ara a altres temes d'interès. Parlem del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i també del Consell Comarcal, perquè han obert la tercera convocatòria del Noguera Recerca, el Premi de Treballs de Recerca de l'Alumnat de Segon de Batxillerat. La finalitat d'aquest premi és incentivar, potenciar i valorar l'esperit de recerca, del treball ben documentat, el sentit crític i també la creativitat científica de l'alumnat de segon de batxillerat, visibilitzant el talent dels instituts del territori i premiant l'excel·lència. A més, també es vol incentivar la presentació de models que serveixin de referència a l'alumnat de primer de batxillerat. Així ho ha explicat aquí a Ràdio Balaguer el director del Centre de Recursos, Eric Berga.
És una jornada que el seu objectiu és principalment didàctic. Els alumnes de primer de batxillerat estan començant a preparar el seu treball de recerca, que és un dels objectius del curs, i, per tant, la nostra idea és recollir aquells projectes dels alumnes que ja l'han presentat, que, per tant, estan fent segon de batxillerat, doncs, que per la seva rellevància, per la seva qualitat, es puguin considerar doncs, uns models a seguir, i doncs, que els alumnes de primer, que tot just estan començant a preparar l'esborrany d'aquest treball, doncs, tinguin idees en les que inspirar-se, en les que orientar-se.
Cada centre farà una selecció prèvia dels treballs de recerca presentats pel seu alumnat que tinguin qualificació alta i en podrà presentar un per cada grup classe amb un mínim de 2 per centre. El termini de presentació dels treballs va acabar el passat divendres 7 de febrer. La jornada de presentació dels finalistes i el lliurament dels premis, a la qual s'ha convidat tot l'alumnat de batxillerat de la comarca, es farà el dia 5 de març al Teatre Municipal i Espais Propers. Tal com es va fer la darrera edició, el certamen tindrà format de fira de presentacions. Els treballs, un total de 14, seran exposats en diversos itineraris simultanis agrupats per àmbits. D'aquesta manera, els 230 alumnes de batxillerat que hi assistiran podran seleccionar aquelles exposicions que considerin més interessants en funció del seu perfil i les seves preferències. Ho detalla el mateix Berga, que també ha avançat que la jornada comptarà amb la presència del periodista Eloi Vila, que parlarà de la importància i de la finalitat de la recerca.
Els expositors, doncs, seran els propis alumnes de segon. Es presentaran un total de 14 projectes que han seleccionat des dels propis instituts, procurant, doncs, que n'hi hagi de diferents àmbits, ja sigui des de l'àmbit humanístic, lingüístic, com passant pels de l'àmbit de la biologia, com per les ciències exactes. Llavors, a part d'una sessió general de benvinguda, doncs després hi haurà 4 itineraris diferents en què els alumnes assistents, que n'esperem doncs, uns 230, es poden inscriure lliurement d'acord doncs, amb els seus interessos o les seves prioritats a l'hora d'estudiar en un futur o preparar el propi treball de recerca. Un cop acabats doncs, aquests itineraris, en els que hi haurà doncs, entre 3 i 4 exposicions a cadascun, es tornarà a fer una segona sessió conjunta en la que tindrem el goig d'escoltar una ponència del periodista Eloi Vila, que ara és conegut per estar fent el programa Quanta Guerra a TV3 i, per tant, doncs, segurament que molts joves el coneixeran, on ens explicarà doncs, quina és la finalitat de la recerca.
Tots els treballs presentats seran avaluats pel jurat, que seleccionarà els 5 que seran premiats tots ells amb la mateixa assignació, un total de 120 euros. Segons el director del Centre de Recursos Pedagògics, per cada treball hi haurà almenys 3 persones expertes en els àmbits a avaluar.
Hi ha un total de 5 treballs guardonats, llavors no es tracta de catalogar-los de l'1 al 5 perquè considerem que són àmbits molt diferents i que, per tant, és complex doncs, de poder veure quin és el de més qualitat i quin és el de menys. Però sí que es vol fer una selecció d'aquells 5 doncs, que siguin més de més qualitat dels 14 que s'han presentat d'acord amb les qualificacions del jurat. Per cada treball doncs, es procura que hi hagi un total d'almenys 3 persones expertes en aquells àmbits que l'avaluen, ja siguin del Departament d'Educació o persones externes al Departament d'Educació doncs, amb diferents experteses o diferents àmbits de formació.
La jornada es va celebrar fa 2 anys a Balaguer i l'any passat a Artesa de Segre. Enguany es tornarà a fer aquí a la capital de la Noguera i la intenció és que sigui una jornada itinerant amb la qual cosa el 2026 se celebrarà novament en alguna altra localitat de la comarca, sempre que compti amb institut. La convocatòria compta amb el patrocini del Consell Comarcal de la Noguera i la col·laboració de la Paeria de Balaguer, l'Ajuntament de Bellcaire, l'Ajuntament de Pons i també l'Ajuntament d'Artesa de Segre. Les bases que regulen la concessió dels premis es poden consultar a la web del Servei Educatiu de la Noguera. I parlem ara de la 35a edició del Premi Pica d'Estats. 2 articles sobre atractius turístics del Solsonès estan entre els premiats. Treballs també sobre la cassola de tros de Linyola, la recollida de l'oliva o el paisatge de la Panadella han estat guardonats. La 35a edició del Pica d'Estats ha rebut un total de 102 treballs i el jurat ha donat a conèixer aquest passat dissabte els guanyadors de les 8 categories del guardó.
L'article Solsonès, la comarca de les Mil Masies, publicat a la revista Viajar, i el reportatge Hostal de Pinós, 500 anys donant menjar, publicat a Descobrir, han estat 2 dels guanyadors del 35è Premi Turístic Internacional Pica d'Estats, mentre un programa sobre la cassola de tros de Linyola, emès a la 2, s'ha endut el guardó al millor treball audiovisual. A la categoria Transmèdia s'ha premiat Recollida de l'Oliva, publicat a tusdestinos.net. En premsa internacional s'ha guardonat Les Segrià Terres de Ponent. En fotografia, La Panadella, La frontera del paisatge, de la revista Horitzons. En ràdio, Julio Nesan, per Lleida, de Ràdio Lleida. I en mitjans locals, Josep Vallverdú, un horitzó de 100 anys, emès a Lleida TV. El president del jurat i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta edició i ha mostrat la seva satisfacció amb els guanyadors dels premis. També ha destacat que les valoracions personals i els testimonis humans en cadascuna de les històries que s'han presentat han tingut un pes destacat en els diversos treballs presentats.
A tots els membres del jurat esperem amb gandaletes la reunió que fem cada any del Premi Pica d'Estats, a més de pensar que aquesta és la 35a edició, que és un número que ha vist com fèiem una modificació també pel que fa a les categories, per intentar donar una miqueta més de sortida i claredat a tots els participants. Hem tingut molt clar quins han estat els guanyadors de cada una de les categories després de tenir el debat, però ja s'anava veient en la primera de les votacions quines serien les persones i quins serien els treballs que acabarien guanyant. En qualsevol cas, jo crec que podem fer una valoració molt positiva d'aquests 35 anys i intentar també que les pròximes edicions encara tinguin molta més participació, sobretot en algunes categories en les que potser encara s'ha de donar una miqueta més d'empenta i força a la participació. Però estem molt satisfets pels quins són els guanyadors d'aquest any.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar, ha subratllat l'augment que s'ha registrat en el nombre de treballs presentats als premis i, sobretot, la qualitat altíssima dels reportatges que han concorregut. A més, ha afirmat que amb aquest guardó es posa en valor el territori.
La veritat és que és un 35è Pica d'Estats amb 102 treballs presentats, o sigui, hem augmentat molt respecte als altres anys, però no vull destacar tant el nombre de projectes presentats, sinó la qualitat. El que sí que m'ha fet arribar al jurat és que la qualitat és altíssima. Amb algun de les diverses fases hi ha hagut discussió, perquè hi ha hagut molt bons treballs, i evidentment això és el que ens encoratja moltíssim a continuar tirant endavant aquest premi, un premi en el que revaloritzem la feina que fan els periodistes, però sobretot el que fiquem damunt de la taula és el territori, la sostenibilitat, la qualitat que tenim de turisme a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
El Premi Pica d'Estats està convocat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i compta amb una dotació total de 48.000 euros, 6.000 euros en cadascuna d'elles.
I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dilluns.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de futbol, concretament del mal resultat per al primer equip del Club Futbol Balaguer, que va perdre per la mínima 1-0 en la seva visita al camp de l'Escola Esportiva Guinagüeta de Barcelona. Tots dos equips van plantejar un partit ben diferent. El Balaguer va sortir a l'atac, amb la intenció de guanyar els punts en joc, mentre que els locals van practicar un joc més defensiu. La primera meitat de joc, doncs, va estar marcada per un Balaguer molt actiu, que arribava contínuament a camp contrari, però que la forta defensa i el porter dels barcelonins no deixaven finalitzar i transformar en gol. A la represa, la tònica va ser la mateixa, fins que al minut 59 de joc, en una de les poques ocasions atacants de la Guingueta, Hugo Romero va aconseguir el gol local. Aquest fet va caure com un gerro d'aigua freda damunt dels homes de Josete, que no veien recompensat el seu esforç i a sobre encaixaven un gol. Tot i seguir intentant-ho, però es va exaurir el temps reglamentari i el marcador no es va moure. Amb aquest resultat, el Balaguer cau a la setena posició del grup 2 de la primera catalana. A la juvenil, en canvi, el Balaguer aconseguia un valuós empat a 2 i, a més, contra l'Atlètic Segre, el líder de la categoria. Quan els visitants guanyaven 1-0, dues dianes d'Eloi Pedrol, als minuts 63 i 75, van decantar el marcador pels balagrins. L'Atlètic va empatar el 85 i finalment es repartien els punts, un resultat més que bo per al Balaguer, que aconsegueix dos empats consecutius, el segon contra el líder, confirmant un canvi de dinàmica. I parlem tot seguit de bàsquet, del bon partit del primer equip del Club Bàsquet Balaguer, el Teixidor Associats, el primer equip masculí que aconseguia imposar-se per 75-59 aquest passat dissabte contra el Cedis, la Seu de la Seu d'Urgell. Els balagrins van començar a marcar distàncies des del primer període, amb un tancament ja de 19-11. A la mitja part del temps de joc, la distància, de fet, s'havia encara anat incrementant, i ja era 10-37-22 a l'electrònic. La tendència es va mantenir durant tot el partit, mantenint la tercera victòria consecutiva, que permet ara als de Jonathan Muñoz ser 11ens, però igualats en punts amb el 9è. Pel que fa a l'equip femení, a la Supercopa Femenina, el Q2 Consultors no va tenir la mateixa sort. Les balagrines jugaven diumenge a Tarragona, on van perdre per 75-50 en un partit que es van escapant a poc a poc. Les de Tarragona van començar, aprofitant un gran encert des de la línia dels 3 punts, per obrir una mica de distància, tot i que les balagrines anaven treballant jugada a jugada. El segon període es va obrir encara més marge, arribant a la meitat de joc amb un parcial de 44-29, que ja resultaria insalvable. Amb aquesta nova derrota, les balagrines són ara 13ens classificades. I parlem tot seguit d'una iniciativa de l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer, i és que amb motiu de la mitja marató Ciutat de Balaguer, que se celebrarà el 9 de març, l'àrea d'esports ha posat en marxa el repte Entrena't per la mitja marató Ciutat de Balaguer, una iniciativa destinada a promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludables mitjançant una dinàmica gamificada. El repte es desenvolupa, de fet, des d'aquest dilluns 10 de febrer i fins al 9 de març, i té com a objectiu que els participants completin un mínim de 50 quilòmetres corrent o caminant durant aquest període. Per participar-hi cal descarregar l'aplicació FitToken Move, vincular-la amb una aplicació de salut com pot ser Google Fit o Apple Health i registrar-s'hi. Els quilòmetres es comptabilitzen automàticament a través de l'aplicació. Entre totes les persones que aconsegueixin assolir l'objectiu se sortejaran vals bescanviables per material esportiu en establiments de Balaguer. A més, per facilitar la preparació de la cursa, s'ofereix també un pla d'entrenament de 4 setmanes amb programes adaptats tant a corredors principiants com a corredors experimentats. El repte culminarà amb la celebració de la mitja marató Ciutat de Balaguer, com dèiem, el 9 de març. Les inscripcions, recordem, per aquesta cursa encara continuen obertes a través de la seva pàgina web oficial.
I entrem en els darrers minuts de l'informatiu, els que dediquem cada dia a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que els pagesos desconvoquen les protestes a canvi de més ajuts i menys burocràcia. També diu que només un de cada 16 lleidatans en edat de treballar es dedica a les feines de casa. I també destaca, en aquest cas, el 5è empat seguit del Lleida. La Mañana obre amb la mateixa informació. La portada d'avui titula que la pagesia desconvoca els talls al tancar un acord amb el govern. Altres titulars d'aquest rotatiu són que Lleida revifa els projectes d'expansió de la ciutat i que Sant Martí de Maldà estrena un nou espai comunitari. El Punt Avui, per la seva banda, obre destacant que es busca gent amb ofici. La manca de relleu generacional i de possibilitats formatives assenyala que el rotatiu posa en risc feines de tota la vida. També destaca que el govern apaivaga la protesta pagesa amb un document de compromisos acordat ahir diumenge, i també destaca que el guió dels Goya no estaria entre els nominats. I fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns, dia 10 de febrer. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.